Notícies. Berta Torrades, què tal?
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
Doncs molt pendents de l'Orient Mitjà, perquè ja tenim 15 morts a l'Iran en un últim atac aquesta tarda d'Israel i els Estats Units a una zona industrial del país. Donald Trump demana ajuda a altres països per desbloquejar l'estret d'Hormuz, per on passa, recordem, el 20% del petroli que es distribueix per tot el món. Tot i l'augment dels preus de l'energia, el president dels Estats Units diu que és optimista amb l'avenç de la guerra.
La situació a l'Iran va molt bé, hem tingut grans èxits avui, grans victòries, i crec que va molt bé i que tenim un control molt bo de la situació. Veurem què passa amb l'estret d'Hormuz. Ells continuen intentant sabotejar el seu propi país i l'Orient Mitjà, però avui hem donat un cop militar molt, molt fort.
La mort del filòsof alemany Jürgen Habermas, un dels més grans del segle XX, es produeix enmig d'aquesta guerra de l'Iran, on preval el contrari del que postulava precisament el pensador alemany. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio el catedràtic de filosofia i expresident del Senat, Manuel Cruz.
Un president com Donald Trump parla exclusivament, i a més d'una manera, diguem-ne, descarada, en termes d'interessos. I ni tan sols s'amaga de dir que aquests interessos que ell defensa són interessos fonamentalment econòmics. Això està absolutament a les antípodes que defensava, de fet, Habermas.
A Cuba, un grup de manifestants han atacat una delegació del Partit Comunista en una protesta inèdita al país. Hi ha hagut almenys 5 detinguts en unes protestes que han passat hores després que el president cubà, Miguel Díaz-Canel, hagi reconegut públicament que hi ha contactes amb la Casa Blanca per pal·liar la crisi que viu el país. Recordem que des de la captura de Nicolás Maduro el 3 de gener, Donald Trump va tallar el petroli veneçolà a Cuba i això encara ha sumit més l'illa en una crisi sense precedents. I tornant a casa nostra, tot a punt perquè d'aquí a poc més d'una hora arrenqui la 75a edició de la Nit de les Lletres Catalanes. Una gala que se celebra, recordem, a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, durant la qual s'entregaran fins a 12 guardons, com el Premi Sant Jordi o el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any. Ho està seguint la Montse Camps.
Xavier Grasset, Alba Riera i Elisenda Pineda seran els presentadors de la gala dirigida per Lluís Danés, que combinarà l'entrega de guardons amb actuacions a càrrec de Ginestar, Triquell o Gemma Humet i del poeta Josep Pedrals. La nit, impulsada per Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, pren el relleu de la històrica nit de Santa Llúcia com la gran cita anual de la primavera, tret de sortida de Sant Jordi. Arrencarà a les 10 del vespre i per primera vegada s'entregaran premis tant a obra inèdita, com el Sant Jordi o el Mercè Rodoreda, com a obra publicada, com el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any.
Gràcies, Montse. Una cerimònia que, recordem, es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio amb un programa especial a partir de les 9 de la nit i que s'emetrà per TV3 i també per la plataforma 3CAT a partir de les 10 de la nit. I acabem, en aquest cas, amb la música dels Buho, perquè avui estan d'aniversari.
Gràcies per tot allò que ha de venir. Gràcies per superar així tot.
Celebren 20 anys de trajectòria amb una gira que arrenca avui al poble espanyol de Barcelona amb les entrades exaurides i prometen que serà, diuen, l'espectacle més bèstia de la història, carregat d'emoció, d'himnes, en què la banda revisarà aquestes dues dècades de música i de festa.
Doncs moltes felicitats per la gent dels Buhos. Ja saps que aquí el Guillem Soler és col·laborador nostre.
Sí,
ens fa l'estit girat cada cap de setmana per parlar d'hoquei patins.
Deu estar pendent tant, del Calafell.
Exacte,
jugant ara,
com de veure l'hoquei patins. El Calafell està jugant ara,
sí,
el seu Calafell.
Calafell un Caldes un.
No t'estranyi que estigui el Camerino mirant-se el partit per internet. Força. Segur, segur, segur.
Doncs bo, fa 20 espelmes.
Molt bé, doncs moltes felicitats als Buhos. Gràcies, Berta. Adéu, adéu.
Estàs escoltant el Tot Gira.
El Loro!
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.
Bon dat!
Som els del Tot Gira, obrim última hora de programa. De seguida parlem de rugbi. Sis nacions, la melé del Tot Gira, amb el Toni Murciano i l'Odal Serra, i després l'Orfeo Suárez des de Madrid, avui amb moltíssimes coses per explicar-nos, amb bona informació que ha treballat l'Orfeo, el cap d'esports del Mundo. Abans, expliquem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, està perdent el València, guanya l'Oviedo, que només ha guanyat fins ara 3 partits en aquesta lliga.
31 de la segona part, Oviedo 1, València 0.
Dos partits a la segona divisió.
Que hi ha també moviments al marcador. Acaba de marcar el Valladolid, el segon gol Valladolid 2, Leganés 1. També en joc el 20 de la segona part, Saragossa 0, Almeria 0.
Futbol internacional, està jugant el Chelsea, el rival del Barça, partidàs... el Newcastle, el rival del Barça, al camp del Chelsea, partidàs a la Premier.
Sí, està jugant al Stamford Bridge, està guanyant per 0-1, gol d'Anthony Gordon. A la cop de cadena del Chelsea, xuta fora del conjunt de Londres. Era Delap qui ha xutat per sobre el travesser de la porteria del Newcastle. El Newcastle, doncs, esperant una mica a la cova, sortint a la contra. En Gordon ha tingut el 0-2, però de moment, doncs, el Newcastle, que està guanyant aquest partit, en queden 15 pel final.
També en futbol internacional a la Premier, Arsenal 0, Everton 0, a un quart d'hora pel final.
I també Copa del Rei de Waterpolo, segona semifinal, partit ajustat entre Sabadell i Terrassa, Francesc.
Partit igualadíssim, 3 i mig perquè s'acabi el tercer període, Sabadell 6, Terrassa 5.
I també, com et deia, està jugant el Calafell a l'hoquei Lliga Masculina. De moment el partit l'empata un contra el Caldes a 5 minuts per arribar al descans. També acaba de començar el Cerdanyola 0, Xum Massanet 0.
I mira, el segon, el Fal Oviedo del Tartiere davant del València, més difícil encara pel València, i la il·lusió, òbviament, dels aficionats de l'Oviedo, que encara creuen que la salvació és possible, perquè ho tenen molt magre.
Com aquesta quarta victòria que va marcar el 31 de la segona part, ha marcat Reina, Berto Reina, que ja va marcar l'altre dia al camp de l'Espanyol, Oviedo 0, Oviedo 2, Oviedo 2, València 0.
La melé del Tot Gira, amb el Dal Serra i Toni Murcián.
Aquesta mateixa nit ja sabrem qui guanya els 6 nacions de rugby. Ho sabrem quan s'acabi el partit de Saint-Denis a París, França rep Anglaterra, amb la paella pel mànec després dels resultats d'aquesta tarda. Eudald Serra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I Toni Murciano, com anem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Aquesta tarda s'ha esfumat el somni d'Escòcia. M'ha sabut molt greu, perquè jo estava convençut que guanyarien a Dublín. Però bé, Irlanda, la veritat és que ha estat superior. Ha guanyat 43-21. I ara Irlanda, semblava impossible, Eudald, però té les seves opcions i s'encomala a Anglaterra, el que és el destí. Els anglesos, amb aquesta amistat que sempre han tingut anglesos i irlandesos, són els que ara els hi haurien de fer un favor perquè poguessin guanyar un 6 nacions, que si el guanyen seria, vaja, realment una carambola inesperada.
Sí, més que res, perquè dels tres equips que arribaven amb opcions aquesta última jornada és qui en tenia menys, al tenir 2 punts més, havia fet menys punts de bonificació, tot i que no hem d'oblidar que, l'igual que Escòcia, havia perdut a la primera jornada, en aquest cas a França, però després ha guanyat tota la resta de partits i ha estat capaç, per exemple, fins i tot de guanyar el camp d'Anglaterra. No? Avui ha estat molt superior a Escòcia. Jo crec que Irlanda, no diria que li ha passat pel damunt, però sí que no li ha donat cap mena d'opció, tret d'un empat a 7 inicial, i ara tot en mans de França, que no necessita el punt de bonus, és a dir, si no he fet malament els comptes amb la victòria, que són 4 punts, en tindria prou. Ara bé, si Anglaterra empata o guanya, seria el tercer torneig a les 6 nacions en els últims 4 anys per Irlanda.
Correcte, ho dius bé, és a dir, els càlculs de l'Eudald són excel·lents.
Ho veus factible, Toni, que ensopegui França amb Anglaterra? Sembla impossible, no?
Sembla impossible, però bé, com està tan boig aquests 6 nacions, jo ja no sé què dir-te, de veritat, perquè fem pronòstics i no surt bé cap. Jo crec que França guanya les 6 nacions. Pot ser que Anglaterra surti amb algú diferent. Ha de fer algú molt diferent per guanyar, perquè hem vist altres equips que han anat de menys a més, com Gales i Irlanda, però Anglaterra no acaba d'arrencar. És un joc avorrit, és un joc que no sedueix a ningú. Per tant, penso que França farà la feina i guanyarà.
Ara apel·lo al tema històric. Que un anglès hagi de sortir a guanyar un partit quan ja no té opcions de guanyar els 6 nacions per fer un favor als irlandesos, això és factible?
Ells no s'ho plantegen, jo crec. I amb rugby encara menys, perquè en l'altre cas hagués sigut amb Escòcia, que probablement hagués sigut pitjor i tot, no? El que jo crec que es plantegen els anglesos en aquests moments és: podem acabar el torneig havent guanyat només un partit. Això per ells és una deshonra. Empatats amb Gales, i per tant a la cua de la classificació, no? Per tant, és l'únic que jo crec que es pot apel·lar una mica, perquè per joc Anglaterra no està gens bé en aquest torneig, però sí que Anglaterra és Anglaterra i potser treu aquella ambició que no li hem vist fins ara pel fet aquest de no acabar últim empatat en País de Gales al final del torneig, però en cap moment pensant en si això pot afavorir a Irlanda o abans era Escòcia, Bàsicament perquè ja és prou deshonra també que perdin en França i fins i tot que els apallissin, no?
Sí, sí, per cert, sí, que...
Això és impensable.
Digues, perdona, Toni.
Perdona, que estic amb l'Eudal. És impensable, el rugby no s'especula amb això. L'honor, hi ha com un... Bueno, un honor, una...
És un codi no escrit, oi, Toni?
Però... Exacte, és un codi no escrit. No s'especula, no hi ha el tema polític aquest que potser podríem buscar. No. Tu surts a guanyar tots els partits, encara que després hi haguessin encreuaments diferents per puntuacions. No. En el rugby, per sort, això no passa.
A Irlanda, per cert, que ja ho hem comentat, però amb aquesta victòria d'avui guanya la triple corona, que també no deixa de ser un trofeu. Hi ha molts trofeus dins els sis nacions. De fet, fins i tot en els enfrontaments individuals sempre hi ha un trofeu en joc, però el de la triple corona té un valor especial, Eudald, perquè significa anar als orígens d'aquest trofeu quan només hi havia els equips, diguem-ne, del Regne Unit, no? Els equips britànics, de les Illes Britàniques, no?
El que en dèiem el Home Nations.
Això mateix, no? I qui guanya tots els partits té aquest honor, no? De ser el millor de terres britàniques.
Sí, després de la Calcuta Cup, diríem que és l'altre trofeu que es dona en aquests sis nacions, diguem, amb una mica més de prestigi, no? I la veritat és que Irlanda últimament n'ha aconseguit més d'un i més de dos. Tenia una gran oportunitat a Escòcia. Si avui Escòcia hagués guanyat, encara que només hagués estat d'un punt, hagués guanyat la triple corona, atenció, per primera vegada des de l'any 90. Des de l'any 90 que no guanya la triple corona en un històric cinc nacions, llavors, que va ser molt recordat perquè la última jornada Escòcia rebia Anglaterra a Murrayfield i s'ho jugava tot, és a dir, la Calcuta Cup, els cinc nacions guanyant tots els partits i la triple corona, i va guanyar Escòcia. Però des de llavors que no ha aconseguit més la triple corona.
Per cert, s'ha jugat també avui el Gales 31, Itàlia 17. Jo estava molt expectant amb aquest partit a veure si els italians eren capaços, a priori, de guanyar el partit més assequible. És veritat que fora de casa, a Cardiff, contra la selecció que s'ha mostrat més feble amb diferència en aquests sis nacions, però s'ha demostrat, Toni, que els italians molt bé a casa, però fora encara els hi falta un pas.
Ens hi costa una miqueta, sí, no acaben d'arrencar. També és veritat que Gales té algú de culpa amb això, eh? Veiem una Gales que, per sort, perquè Gales és un equip que ens agrada a tots, no? Ha anat de més a menys, de menys a més, i d'això estem orgullosos. Llavors, clar, aquest partit, bueno, també l'has de guanyar. Itàlia està fent les coses molt bé, sempre ho estem dient, però Gales és Gales. Gales té una història que Itàlia no té, i avui ho ha demostrat. Ha demostrat que com l'Au Fènix, no? Surt de les seves cendres i tira cap amunt, i això esperem. Per tant, a veure Itàlia, que segueixi treballant, i jo estic molt content amb aquest torneig d'Itàlia, d'equips així que són emergents. Sembla que els sis nacions s'està igualant una miqueta i li estem posant emoció.
Sí, jo crec que hem vist un dels sis nacions, es penses del que passi en el França-Anglaterra, que encara pot haver-hi més sorpreses o no. Jo també crec, com el Toni, que França és la gran favorita, però jo crec que hem vist un dels sis nacions més distrets i també més igualats i més emocionants, perquè tres equips a l'última jornada, ara feia temps que no es veia això.
Molt bé. El que sí que és cert és que aquests sis nacions de rugby ens permet ser optimistes també de cara a això, a pròximes edicions, no? A veure aquesta rivalitat, que no sigui allò un sis nacions on hi hagi una selecció que domina a plaer, i a veure si és possible que algun dia tinguem, que això ha passat a la història i diverses vegades, un últim partit en una última jornada que decideixi el títol entre els dos equips que juguen aquell partit, no?
És el que et deia de l'any 90 que va passar.
Exacte, quan ho has dit he pensat, ostres, això és el màxim que pot passar en un sis nacions.
Sí, sí.
Però aquí ja entres amb el calendari que pot haver-hi, com quedin confeccionats els horaris.
Sí, per cert, ja ha sortit el calendari de l'any que ve.
Sí,
va sortir ara fa, diria que una setmana just.
Ah, mira, el tinc aquí, sí.
I bé, són britànics i... en aquest sentit, no és com aquí, que, per exemple, la Lliga de Futbol 15 dies abans o 3 setmanes abans encara no sabem els horaris.
Hi ha un Irlanda-França que tancarà la jornada. L'últim partit de les 6 nacions, hi ha un Irlanda-França. Va, ves que no sigui el partit decisiu.
Sí, l'any que ve Irlanda juga només dos a casa, perquè això li passa, i els dos que rep, però, a casa, són Anglaterra i França. No. Jo crec que aquest any s'ha vist un gran sis nacions, i esperem que l'any que ve Itàlia no crec que vagi cap avall, al contrari, Gales ha d'anar cap amunt. Avui ha trencat l'opció de no fer la tercera cullera de fusta consecutiva, que això per Gales hagués estat un pal molt, molt important, perquè estem parlant de País de Gales, no d'una selecció qualsevol. I bé, Escòcia aquest any ha tornat a ressorgir, i Anglaterra, França i Irlanda, des d'aquí a sis nacions sempre hi són.
Mm. Molt bé, Toni, vols afegir alguna cosa més?
Jo afegeixo que una gent que un any d'antelació ja ens dona un calendari. Això és gent
Això
és gent seriosa, com Déu mana.
Aquesta gent ho fa bé, eh?
La Lliga Espanyola de Futbol no saps els horaris a tres setmanes vista. I aquí ja tens no només les jornades, sinó també el dia i l'hora en què jugaran els partits. Em sembla meravellós.
Aquí no es pengen medalles de Lliga de les Estrelles ni res de tot això, però són seriosos.
I tant que sí. Bé, una temporada més, un any més, ha estat un plaer parlar de sis nacions de rugby amb vosaltres, amb el Toni Murciano i amb l'Eudald Serra. Demà és dia de les seleccions del Barça. Trobar un espai per parlar de la selecció campiona és impossible, però avui em feia il·lusió poder saludar-vos i tancar aquesta melé del Tot Gira, tot i que encara de rugby n'hi ha i molt extra temporada i seguirem contactant amb vosaltres. A tots dos, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Vinga, David, adéu.
Per cert, aquest segon gol que hem cantat de Reina, de l'Oviedo, finalment, Oriol, no ha pujat al marcador, per tant, Oviedo 1, València 0.
L'ha anul·lat al VAR perquè hi havia hagut una pantalla, una falta prèvia, per tant, el gol de Reina no ha pujat al marcador, ara ataca el València intentant buscar el gol de l'empat, però continua aquest Oviedo 1, València 0, al 42 de la segona part.
Què t'està semblant el Newcastle, Sergi?
Doncs molt reactiu. La veritat és que, mira, tinc les dades aquí, gairebé 70% de possessió de la pilota pel Chelsea, moltes més rematades al conjunt de Londres, però el Newcastle ben doncs, resguardat al darrere, aprofitant les contres, ha marcat un gol, ara fa pocs minuts en podia haver marcat el segon, a minut 86 gairebé, per tant en queden 4 més l'afegit, i el Chelsea, doncs, que no pot amb el Newcastle, Chelsea 0, Newcastle 1.
Qui guanyarà segur és el Real Madrid a la Lliga F, al camp de la Real Societat, avui que tenia un partit complicat.
Obra per golejada per 0 gols a 3, ara som a 44 de la segona part, també a la Premier, pendents de l'Arsenal, que continua empatant el seu partit a casa, no se'n surt, contra l'Everton, 41 de la segona part, Arsenal 0, Everton 0.
I Francesc Ripoll, tenim ja finalista de la Copa del Rei de Waterpolo?
Falta un quart, aquest partit està anant molt més lent, però de moment ho seria el Sabadell, que està guanyant per 8-5, màxim avantatge pels sabadellencs, un pèl superiors, han fet un gol en l'última jugada d'aquest tercer quart, a punt de començar el quart període, que definirà el segon finalista d'aquesta Copa del Rei de Waterpolo.
Una pausa i de seguida marxem fins a Madrid, saludem l'Orfeo Suárez, avui al Madrid, a les 9, juga contra l'Elx, amb 10 baixes, l'últim a afegir-se a la infermeria, Asensio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del Barça-Sevilla a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A MHC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MHC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. aquesta nit en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tàrraco i Bàrquino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Aquest diumenge, el periodista i historiador Enric Calpena.
L'ordre, la disciplina, sí, les coses com cal...
És molt romana,
això. Tu ets molt romà?
De vegades, amb algunes coses sí i altres no tant.
El divan, el valor de la conversa.
Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Els catalans el que hem de voler és viure decentment, que la nostra cultura es mantingui i pervisqui.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tota l'app i web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
9 minuts i 2 quarts. Ara vaig amb el Madrid, ara vaig amb l'Orfeo Suárez, però abans, Roger Busa, bona tarda de nou.
Hola de nou.
Notícia d'última hora que té a veure amb les eleccions a Can Barça demà. Les urnes s'obren a les 9 del matí, es tancaran a les 9 de la nit. Demà els socis del Barça trien president del Barça pels pròxims 5 anys. I compte, perquè la candidatura de Joan Laporta ha denunciat a la de Font a la Junta Electoral. Per què?
Sí, ha reclamat a la Junta Electoral una, segons la candidatura de Laporta, una infracció que apuntaria a vulnerar el dia de la reflexió per un correu electrònic que la candidatura de Víctor Font ha enviat, i això no es pot fer.
Els socis.
Enviat als socis, sí. Què diuen des de la candidatura de Víctor Font? Que és un correu que és pura informació de servei, informació de logística, d'operativa, que incentiva els socis a votar, que no és un correu en què hi ha campanya, contingut de campanya, sinó que és un correu de pura informació logística.
Mira, tenim aquest correu que han rebut els socis del Barça.
Sí, no, és un correu que s'envia a la base de dades que s'apunta voluntàriament perquè puguin rebre els correus de la candidatura de Font.
D'acord.
Amb el títol...
Has d'estar inscrit en aquesta base de dades.
Amb el títol Depèn de tu, aquest és el títol del correu, i a dins, entre altres coses, et diu: nosaltres volem un Barça millor, només depèn de tu, demà vota. Per tant, va cap a aquest sentit.
Però, insistim, o sigui, dius que això ho reben aquells socis que estiguin donats d'alta...
Prèviament s'han donat d'alta...
Prèviament a la mena de newsletter, per entendre'ns,
sí,
eh?
No tots els socis sensats, és a dir, no tots els socis ho l'han rebut, perquè hi ha socis que no l'han rebut, aquest correu, només els que estaven escrits en aquesta base de dades.
I què s'hi explica en aquest correu, Oriol?
Que demà és un dia en què la participació ha d'incentivar-se, que depèn de tu que puguis anar a votar. Bé, el que fan és apel·lar a la participació demà.
O sigui, apel·len a la participació.
Perquè la gent vagi a votar. La gent que
i ho
prèviament...
titulen amb Depèn de tu.
Correcte. Sí, sí.
Bé, doncs veurem quin recorregut té aquesta denúncia que ha fet la candidatura de Joan Laporta a la Junta Electoral.
Sí, ha fet aquesta reclamació, i des de la candidatura de Víctor Font el que ens diuen és això, que és un correu simplement, diríem, intern als socis que estan dins d'aquesta base de dades, que és pura informació de servei, de logística i d'operativa, i el que creuen que està passant és que la candidatura de Laporta està enfangant aquesta història i que està posant pals a les rodes.
Bé, doncs notícia que us acabem d'explicar, que acabem de saber ara mateix, com falten 7 minuts per 9:15. Marxem a Madrid. Orfeo Suárez, què tal? Com estàs?
Hola, bona nit.
Has vist que estem entretinguts, eh?
Molt, 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 molt. Molt, molt. Bé, tota la setmana i tota la campanya, sí, sí, no només
sí.
Avui.
Sí, sí,
tota
demà,
la campanya.
Demà tenim un dia maco per treballar aquí, que ara tu també l'has tingut moltes vegades a Madrid.
Sí,
però,
moltes vegades.
Però les eleccions al Madrid no són tan... Jo crec que no són tan interessants que hi és Florentino Pérez, no?
A veure, jo sempre dic no. Aquí no hi ha debat.
No
hi ha debat i no hi ha...
Ni bueno, no hi ha candidats, no hi ha alternativa, clar.
I no hi ha candidat, exactament. No? Jo sempre dic que el Barça té el millor i de vegades també el pitjor de les velles democràcies, no? Hi ha debat, hi ha participació, però també hi ha intrigues, hi ha acusacions, hi ha una mica de caïnisme, no?, que hem vist, no?, diguéssim, a la pròpia gent del barcelonisme enfrontar-se entre si, no? És a dir, que això és un... Les velles democràcies europees, doncs, el Barça ho té tot.
Bé, el Madrid...
Tots els ingredients.
El Madrid es va acostant, perquè el final de Florentino tard o d'hora arribarà, s'acosta a unes eleccions que fa temps que no celebra, perquè no hi ha hagut, diguem-ne, ningú capaç de presentar-se a fer front a Florentino Pérez, però això tard o d'hora acabarà passant.
Acabarà passant, i a més ell acaba el 29 i bé, encara és aviat, no? Però bé, jo ja hem parlat de vegades, no?, que jo crec que estem a prop de la fi del cicle de Florentino Pérez al Madrid. El que no sabem és si es tornarà a presentar o no, i com arribarà el 29 el propi president i també el club, no?
Molt bé, anem a la parcel·la esportiva. Avui Madrid-Elx, sí, a partir de les 9, partit al Bernabéu. Recordem de nou, Oriol, l'11 del Madrid, que avui té moltíssimes baixes, en té 10.
Amb Courtois a la porteria, defensa per Carvajal, Rüdiger, Huijsen i Fran García. Avui, a priori, quatre migcampistes, que són Valverde, Thiago, Tchouaméni, Camavinga, i al davant, Brahim i Vinícius.
Recordem, les baixes en són 10. Avui s'hi ha afegit Asensio, Àlaba, Bellingham, Ceballos, Militao, Carreras, Mbappé avui no hi és, Asensio i Rodrigo, que ja espera el que queda temporada. I Orfeo, hi ha preocupació al cos tècnic del Madrid, perquè la plaga de baixes no s'atura i... d'alguna manera això s'està intentant mirar de controlar, perquè és que el problema és que quan et van quedant pocs jugadors ja no saps si pots tirar dels teus pilars, si els has de dosificar o no.
Sí, i no trobo explicació al Madrid. Primer es parlava de la preparació física, no?, de que no havia estat l'adequada amb el Xavi Alonso, que això també era una de les causes de, diguéssim, del mal joc de l'equip. I, bueno, se m'ha anat Xavi Alonso, les baixes, bueno, s'afegeixen algunes, no?, com la del Rodrigo, o com també la de l'Asensio, i bé, i ara es parla molt, diguéssim, hi ha caza de bruixes diguéssim, amb els serveis mèdics, no?, ara els metges, no?, a veure si és que no ho fan bé, si els jugadors no tenen confiança amb els metges, per això s'ha anat a l'Mbappé, per això s'ha anat al Bellingham, una a París, l'altra a Londres. Bé, i ja, diguéssim, aquesta mala maró, perquè realment això és una plaga, quasi una plaga bíblica, no? I malgrat això, el Madrid aconsegueix el resultat que va aconseguir davant el City, i bé, i avui torna a tenir l'oportunitat de posar-se un punt del Barça cada jugada a mà, no?
Avui em sembla que és el diari Marca que diu que Carvelo ha fet una reunió amb quatre pesos pesants, amb Valverde, amb Rüdiger, Tchouaméni i Vinícius, que aquesta reunió era per valorar les baixes i sobretot veure amb qui i quan es poden prendre riscos, perquè ara evidentment si el Madrid supera el City, doncs aquesta recta final de temporada serà atapeïda pel que fa a calendari. I et volia preguntar per la figura de Pintus, perquè Marbeloa ha tornat Pintus a la preparació física i en teoria era el remei a tots els mals, no?
Bueno, Pintus, per començar, per parlar clar, és l'home de confiança del president. És un dels homes de confiança del Florentino Pérez. S'associa a la seva figura, sobretot, a aquella boníssima temporada que va tenir el Madrid amb el Zidane, quan van guanyar les tres Champions una darrere l'altra, no?, en tres anys, però també l'any que van fer Lliga i Champions, no? Bé, va venir amb el Sisu... I s'associa a la seva figura. També va estar amb l'Ancelotti, que una temporada va anar bé, l'altra no va tan bé, però bé, es té confiança en un home que normalment a l'equip ha anat bé, però aquesta vegada tampoc es veu que sigui la solució, no? Per això es parla ara del cap dels serveis metges, d'intentar trobar una explicació, però jo crec que aquesta temporada aquesta explicació no hi serà. Les converses de l'Arbeloa, doncs, tenen tot el sentit, no? Qui està bé, qui no està bé, i fins on podem arriscar en cada cas, no? I jo crec que l'entrenador el que vol, i va donar aquest missatge després del partit amb el Celta, no?, els que vinguin i els que no vinguin, i el que vol és jugadors que, si estàs al 100%, i en aquest moment no vol jugadors que, diguéssim, que s'administrin una mica amb l'esforç, no?, perquè no s'ho pot permetre, no?, i perquè a més vol un Madrid doncs el Madrid que vam veure davant el City, no? Sobretot amb molta intensitat, perquè, diguéssim, el joc, jo crec que aquesta temporada no arribarà, i la seva, diguéssim, la seva eina és tenir un Madrid molt, molt intens, com va tenir davant el City, i anar partit a partit.
Mbappé hi serà, la tornada?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que el jugador ja, segons diuen, ja estava per poder haver jugar avui, no? Si no tot el partit, una part del partit, però l'objectiu és que estigui a la volta, no? Ja quan va venir abans del resultat del partit d'anada, ja es pensava, ja va tornar amb l'objectiu de jugar a Manchester, no? Després del resultat, doncs serà necessari, no serà necessari? Segurament serà necessari, perquè el City ho posarà tot i el Madrid passarà per moments difícils i la seva base és marcar l'Etihad.
Per cert, que el City juga ara partit de Premier, ho farà al camp del West Ham, Oriol, a les 9 de la nit, i tenim ja també 11 de Guardiola. Fa rotacions o no?
Fa 3 canvis respecte a l'11 que va jugar contra el Real Madrid, amb Donnarumma, que es manté a la porteria, defensa Núñez, Kusanov i Marc Gay, al mig de camp per Ryan Adnouri, Rodri, Bernardo Silva i Nico Urrilli, i a davant Marmoush, Semenyo i Haaland, no jugant del partit contra el Real Madrid. De fet, Savinho, que no està ni convocat avui, tampoc juga en aquest cas a Doku i Rubén Díaz. Són els 3 canvis que fa Pep Guardiola respecte al partit. Un City que començarà el partit ara mateix a 10 punts de l'Arsenal, que acaba de guanyar el seu partit en temps de descompte. El primer gol ha estat una mica de xurro, perquè acaba, després d'una centrada per la banda esquerra, la pilota li cau gairebé d'un mal refús de porter a Incapié, que habilita Jokeres. I després, a l'última jugada del partit, quan el porter de l'Everton havia anat a intentar rematar un corna, contracop de l'Arsenal, i Max Dowman, un home, un nen, vaja, nascut el 31 de desembre del 2009, té 16 anys, ha fet una jugada espectacular, ha driblat a 2 defenses que intentaven que l'Arsenal no pogués atacar i ha marcat el 2-0. Max Dowman, 16 anys, heroi d'aquesta victòria.
Qui també guanya des del Newcastle, el proper rival del Barça a la Champions, en el partit de tornada al Camp Nou, per 0-1 contra el Chelsea. Recordem el Newcastle, que ha jugat amb 6 canvis respecte al partit contra el Barça. El Chelsea ha dominat, més possessió, més rematades, més corners, però el Newcastle ha estat més efectiu i ha marcat un gol, el d'Anthony Gordon, que no va jugar l'altre dia contra el Barça, i s'han dut els 3 punts.
Dimecres, Orfeo, qui et va sorprendre més, el City o el Madrid? Dimecres passat.
Els dos, jo diria, no? A veure, em va sorprendre el Madrid, no? Perquè va jugar amb un, no dic amb un vençut del que feia, no? Però amb un compromís i amb una intensitat que no l'havíem vist fa temps, no? Jo diria que amb l'Arbeloa, amb un partit d'aquest nivell, no? Recordem el partit davant el Benfica de Mourinho, però també després, no només el que va perdre, sinó els altres dos després del play-in de la Champions, i tampoc va ser un Madrid, diguéssim, com a davant el City, no? Jo crec que vam veure una mica, per intensitat i per compromís, un Madrid amb modo Champions, no? I després va sorprendre tothom el Valverde, no? Perquè és un jugador a nivell, un gran jugador, però és que va fer 2 gols de, no sé, de crack mundial, no? De amb el barret damunt, un gol a l'autopasse, al control, és a dir, va ser molt, molt excepcional. Però també em va sorprendre el City, no? Jo crec que el Guardiola potser pensava que, com era tan feble la defensa del Madrid, havia d'acumular davanters i davanters, i jo crec que va perdre una mica la seva essència al City, amb el Rodri molt sol, no? I no vam veure aquest City de tenir la pilota, de jugar amb el centre del camp i trobar la seva oportunitat, i no li va sortir bé, clarament no li va sortir bé, però bé, va ser un dia de sorpreses per mi, no? Sobretot el Valverde, això és molt excepcional, no? Un jugador que no és davanter faci un hat-trick i a més d'aquesta factura, els gols, no? Però bé, amb un Madrid molt ficat amb el partit, i jo crec que serà el Madrid que veurem dimecres, no? Avui l'Arbeloa, com heu vist a l'alineació, no es deixa res, és a dir, no juga en Trent i no juga Guller, però jo no sé si el Trent no juga perquè vol provar de veritat el Carvajal en un partit sencer, i no tinc clar qui serà el lateral titular a l'Etihad, no? Perquè pensant en un partit que necessites camadura, que t'atacarà molt el City. Jo crec que potser està pensant si el Carvajal està bé per jugar aquest partit, no? Perquè el tren normalment és feble.
I el que es titular avui també és Thiago Pitar, que és una aposta clarament personal d'Arbeloa, sí, a titular, sí, contra, sí, el City, i avui ho torna a ser.
Sí, un jugador que jo crec que té més, sobretot per la gent que ha seguit la cantera del Madrid, que té més qualitat de la que hem vist, però, clar, un jugador que arriba de la cantera, el que es posa és a córrer, córrer i córrer amb l'esforç, perquè això és el que li donarà l'oportunitat de tornar a ser titular, no? Recordo quan va arribar el Gavi, també, no?, a la titularitat del Barça, no? Córrer, 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 tenir la cama dura i molt sacrifici per l'equip, però aquest jugador té més coses, no? Té gol, s'apropa bé a la porteria, bé, és un jugador molt, molt seguit pel Marroc, perquè pot jugar amb el Marroc, no?, i pel seu avi, i bé, és un jugador que té més coses per mostrar, no? Però bé, és l'aposta de l'Arbeloa per la cantera i ja vam veure arribar en el seu moment l'Asensio, després el Gonzalo i ara el moment del García Pitar, més el Mami i el Palacios, que també tindran minuts, no? Bé, aquesta és la prova de que hi ha jugadors que poden jugar al primer equip del Madrid, no? Encara que no siguin d'un grandíssim nivell, no? I que això també prova, doncs, que està una mica abandonada la cantera del Madrid, que quan li dones l'oportunitat, doncs un jugador aporta coses, no? Veurem on arriba.
Molt bé, doncs a partir de les 9 pendents d'aquest Madrid-Elx i, òbviament, a partir de la setmana que ve aquesta tornada al camp del City, això serà dimarts, aquest City-Madrid a l'Etihad, amb el 3-0 pel Madrid a l'anada. Orfeo, que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, una abraçada, David.
Adéu-siau. Me'n vaig amb el waterpolo, Copa del Rei. Ja tenim final de la segona semifinal i, per tant, la final servida, Francesc.
I sorpresa, sorpresa, Atlètic Barceloneta-Sabadell, cinquena final consecutiva entre tots dos equips. El Sabadell que ha guanyat per 7-11, finalment, a una Terrassa que ha competit fins al final. Partit igualadíssim fins a la recta final del tercer quart, que el Sabadell ha posat la directa parcial de 0-6, i fins aquí el somni de la Terrassa. Demà, a 2:45 del migdia, el Club Natació Terrassa, Sabadell, Barceloneta.
Perfecte, et deixem anar a vestidors. Fins ara, gràcies, Ripo.
Fins ara.
Tenim també final a primera divisió, i notícia, perquè l'Oviedo, que només havia guanyat fins ara 3 partits, guanya el seu quart partit davant del València.
Oviedo, un València 0, amb el gol que ha marcat a la primera part David Costas. Això fa que l'Oviedo, la classificació, ara mateix li posi una miqueta de pressió a l'Elx, que només el separen 5 punts d'aquesta darrera posició.
Han agafat vida en dues jornades, sí, sí, amb l'empat amb l'Espanyol i la victòria d'avui.
Entre l'Elx i el Mallorca i el Llevant i l'Oviedo, ara hi haurà plantofades.
Si l'Espanyol guanyés demà al Mallorca,
clar, estaria...
S'obriria una mica, evidentment.
Depèn de què faci l'Elx avui al camp del Real Madrid, un partit que es jugarà a partir de les 9 del vespre. I, per cert, saps que aquesta tarda t'hem explicat el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Getafe, amb expulsió del jugador Getafe per tocar-li els testicles o fer-li una petita pessigada, segons ha explicat al VAR el jugador Abkar, que ha estat expulsat a vermella directa. Doncs Abkar ha explicat això als mitjans de comunicació.
Él estaba mirando en mi mano, le quería tocar a la barriga, como en ocasiones que estoy tocando el adversario. Lo que ha visto el árbitro, pues ha visto que quería tocarle ahí todo, pero no fue mi intención tocarle ahí. Lo juro por todo lo que quiero, mi familia y todo, no le quería tocar ahí.
Abkar diu que no volia tocar-li o pastigar-li els testicles a Sorlot, el jugador de l'Atlètic de Madrid. Diu que li volia tocar la panxa, però al final això li ha costat la targeta vermella.
Sí, doncs és la seva versió. Per cert, Lliga Sobal d'handbol ha començat el partit del Barça.
La pista del Bidasoa està guanyant per 3-7 el conjunt de Carlos Ortega. Per tant, el partit al minut 8 de la... Mira, ara de 5, 3-8. Partit al minut 8 de la primera meitat, demana temps mort el conjunt d'Irun. Partit, doncs, finiquitat, perquè, evidentment, 5 gols a la Lliga Sobal és difícil.
Se suposa que és un dels partits complicats, que podria tenir el Barça a la pista del Bidasoa, però ja veieu com comença. Pausa rapidíssima i parlem de la Marató de Barcelona, que demà, a 8:45, comença allò ben en punt, amb 32.000 persones corrent pels carrers de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Aquesta nit en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. El xip groc. Amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona tarda.
Jo bé, i tu, David?
Bé, home, ara ja tocaria anar cap a casa, sopar i cap al llit, ben ràpid.
I no perquè demà hi hagi especial eleccions
també,
al Tot Gira, que
també.
Sinó perquè demà al matí hi ha un altre especial, eh?
Sí, sí, un especial ben d'hora al matí, a 9:15. Va, suposo que avui parlarem de marató, no?
Home, tu diràs.
Va, som-hi.
Tret de sortida.
Vinga, doncs, pendents d'aquesta marató de demà, també tenim un ull posat a la gran cita que arribarà, en aquest cas, la setmana que ve. El que es disputarà el Mundial d'Atletisme en pista coberta a Polònia. I allà hi tindrem catalans. I serà la Jael Bestué, també el Guillem Crespí, tots dos a la cursa curta, als 60 metres llisos. També estarem molt pendents de l'Elvin Josué Canales, als 800, amb opcions de fer-la grossa. I avui hem de donar l'enhorabona a dues persones, l'Aina Cosí i el Pau Moreno, són els nous campions catalans d'ultraresistència. S'han imposat a la cursa dels quatre termes, que s'ha disputat a Montbrió del Camp.
La llebre.
I ara sí, la gran cita del cap de setmana. Demà, a primera hora, Barcelona vibrarà amb el so d'aquesta cançó. Tots els corredors, ja fa molts anys que ho fan així, i trobo que és molt encertat, a la sortida. Això que hi ha diferents calaixos, diferents sortides, però a tots ens posen el moment de sortir a cada calaix, aquest Barcelona del Freddie Mercury i la Montserrat Caballé.
I ens ho posen ben posat, perquè hi ha un tenor i una soprano cantant-ho de viva veu, i és un moment realment molt emocionant. I de vegades, no sé, si l'emoció és més forta a la sortida o a l'arribada. L'arribada és evident que ho són, però el moment de la sortida de la Marató de Barcelona és difícilment millorable. En tot cas, demà és el gran dia, torna a la Marató, i amb més ambició que mai, hi haurà, atenció, 31.999 participants, i el David Clopés, xifra que la converteix en una de les cites de referència a Europa. Més del 60% seran estrangers, cosa que parla de l'atractiu de la ciutat, però també, David, d'un recorregut cada cop més ràpid, i que jo crec que aquest any, tu que n'has fet diversos de circuits, també amb tota aquella pujada que es feia abans
nou,
de la Meridiana.
Aquest nou no l'he fet. Sí que vaig fer-ne un bon tros acompanyant la Carla Barrés, acompanyada aquí de Catalunya Ràdio, i em va agradar moltíssim. Això és el que em va enganxar per tornar-m'hi a apuntar. És molt bonic, aquest nou circuit.
Sortir del Passeig de Gràcia i arribada a l'Arc de Triomf al Passeig de Sant Joan. Per cert, la Carla, que demà torna a córrer, oi?
Sí, 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 sí. Hi serem amb la Carla, amb la Núria Oriols, també, que hem estat entrenant totes aquestes 17 setmanes de llarg entrenament, sí, sí.
Sí, sí. Doncs bé, hi haurà candidats, més enllà de vosaltres, a fer recordar la prova. L'any passat es va aconseguir tant el masculí com el femení. En aquesta ocasió tenim, atenció, tres homes que ja tenen el seu currículum una marató en menys de 2:05. El rècord ara és 2:04:13 a Barcelona. I en dones també en tenim que ja han fet menys de 2:20. La marca actual aquí a la capital catalana és de 2:19:33. L'elit, per tant, serà davant de tot. N'estarem molt pendents en una cursa que es podrà seguir per TV3 i la plataforma 3CAT. Però darrere hi haurà una gentada de por distribuïda en calaixos, cadascú al seu ritme, cadascú amb la seva història. Per exemple, la d'algú que ja sap què és anar en una mena de serp multicolor com la de demà, però en aquest cas rodant com a ciclista. És el Martí Márquez, exciclista professional, ara penjant la bicicleta i corre maratons amb un ritme, ja ho veureu, brutal.
Hola, Martí, què tal, com estàs?
Hola, Pere, hola, David, molt bones. Un plaer poder estar aquí.
Tot a punt per demà?
tot a punt per demà. Ara hi ha últims preparatius i ja a sopar, que no anem aviat, la veritat.
Sí, ja, digue-m'ho a mi, que encara he d'acabar el programa, anar a casa i sopar, i fer-me'l, eh? Que vaig tardíssim,
Això sí, però bueno, l'horari és el que és.
Sí, és evident. Escolta'm, tu vius a Ceba, oi?
Visc a Ceba, sí.
Però avui també ets a Ceba?
Ara avui, sí, avui estic a Ceba ja. Ja he anat a buscar la moto per tenir-la a punt per demà.
Val.
I baixar ja aviat, i que després no m'hagi d'esperar fins que s'obrin les carreteres per poder marxar cap a casa.
A veure, Martí, tu vens del món del ciclisme, però ja has penjat la bicicleta. I demà disputes, veig que això de les maratons t'agrada, la teva segona marató. I a la primera València, atenció. Pere, digue'm quina marca va fer en Martí.
La típica marca d'un debutant, ja saps que sempre quan debutes en una marató no pots anar gaire ràpid, has d'anar a veure-les venir, i li va sortir, doncs bé, un temps, 2 hores 40 minuts.
Mare meva, tu. Demà què busquem? Millor una marca?
Sí, no, estaria bé baixar de marca, no sé, li he agafat el gust això de córrer i sóc un picat en aquest sentit, jo crec que ve tot això del món del ciclisme i estaria molt bé baixar de marca.
I baixar la marca vol dir 2 hores 39 o mirem una mica més enllà?
Mirem una mica més enllà, a veure si siguem realistes podem arribar a 2:35 i si se'ns escapa, doncs que se'ns escapi a 2:36, 2:37.
Sí, 2:35, quin ritme estem parlant per quilòmetre?
Estem parlant a 3:40 al quilòmetre.
Mare meva, tu, 3:40. Jo fent... Mira, en aquesta preparació de la marató, fent sèries, fent un 6 per 1000, vaig fer 3:57, morim-me. Un quilòmetre.
No, això és cadascú.
Bé, et soc molt més gran que tu, també. Però...
No, però això jo penso que cadascú té els seus ritmes i cadascú té el seu objectiu, i això del córrer ho he après. I aquí no competeixes contra els altres, sinó competeixes contra tu mateix.
Ara, pel que veig, disfrutes moltíssim d'haver descobert aquest nou esport i també aquesta nova disciplina, que és la marató, que és tan dura, però que veig que tu t'enganxa.
Sí, vull dir, la dona a casa ja quan ens vam conèixer ja corria, i ja era algo que parlàvem, jo amb molt de ciclisme i ella amb el tema del córrer, doncs em va anar introduint, tot i que no podia amb el tema del ciclisme, però des de que es va acabar el ciclisme vaig començar entrant, a apuntar-me a curses. No tinc gaires curses ni gaire experiència, però m'està agradant, i el fet de veure que vas millorant en aquest temps, doncs enganxa.
Tu ets jove, tot just 30 anys, has estat ciclista professional al Kern Pharma molts anys. Algú pot pensar que per tu això és més fàcil, no?, perquè ja tens una forma física, però, clar, també hi ha una diferència important. L'has notada molt, el deixar la bicicleta i començar les curses a peu?
Bueno, ha sigut una mica l'haver deixat el món del ciclisme i el món professional en aquest sentit. Doncs, clar, no queda un altre que endinsar-se en el món laboral habitual per tothom, i amb uns horaris ja marcats, i el fet de, doncs, córrer i tenir aquesta estona al migdia, aquestes 2 hores, les quals m'he pogut organitzar bé per sortir a fer exercici físic, doncs m'ha resultat fàcil. De fet, és com... M'agrada, de fet, quan tinc algun objectiu, doncs tenir aquesta estona al migdia, doncs per aprofitar-la per tenir temps per mi i poder fer, sobretot, exercici.
No sé si has demanat consell a gaires maratonians, perquè, clar, jo crec que no et cal, perquè realment vas allò com un coet. Tens entrenador?
No tinc entrenador.
Sí. Tires d'experiència, per tant?
Bueno, de fet, els entrenos faig una mica el que, com et sents, si tens més ganes d'apretar una mica apreta, si no tens ganes d'apretar no apreta. Sí que m'he informat una mica per internet i gent que igual ha corregut més o gent amb més experiència, quin tipus de sèrie s'ha de fer i tot, però sí que m'agrada molt anar com una mica el que el cos et demana. Si estàs cansat, no apretes gaire, i si et trobes bé o saps que tens algun objectiu, doncs intentes d'esforçar-te més.
Mira, si necessites consell, jo crec que et podem portar aquí amb el Pere un paio que en sap molt de maratons, oi, Pere?
Sí, perquè, a veure, el Martí demà segur que ho farà molt bé, la seva segona marató, però podem parlar amb algú que de maratons en sap molt de ciclisme, però de maratons en sap un munt. Abans de dir qui ets, amb la de demà, quantes maratons seran ja?
Doncs demà 170.
Arcadi Alibés.
Home, mira, em fa molta gràcia que avui l'Arcadi ens acompanyi. Explicaré una intimitat, Arcadi. Aquest migdia, quan estàvem al suplement amb el Roger Escapa, ens ha fet baixar a mi, la Carla Verdés, la Núria Oriols, que bé, ens hem entrenat junts en aquesta preparació de la Marató i explicàvem res, doncs, què menjàvem, què dinàvem, i si l'arròs, que si tal, que si igual. I, de sobte, quan he tornat cap a dalt, cap a la redacció, recupero el telèfon mòbil i em trobo un WhatsApp de l'Arcadi i em diu: us he estat escoltant i m'hauria agradat intervenir per dir que me'n vaig a fer una calçotada. O sigui, el teu àpat avui previ a la Marató és una calçotada, Arcadi.
Sí, sí, mira, que és difícil fer coses noves, però amb 170 maratons crec que no havia fet mai de fer una calçotada el dia abans. Però bé, una calçotada que hem fet precisament amb altres companys de TV3 recent jubilats com jo, i vam proposar el 14 de març, i esclar, a mi em va semblar... Jo no podia dir, home, no, que no em va bé perquè demà tinc la Marató. I, ah, què carai, doncs vinga, fem la calçotada, i que no crec que això m'afecti, mare de Déu, per fer 5 o 10 minuts més demà. O sigui que...
No, home, no, clar, tu ja estàs de tornada tot, però m'interessa saber si has menjat molts calçots.
Sí, sí, com sempre.
I em remesco,
una calçotada normal, eh? Sí, sí.
Jo, o sigui, no t'has estat de res.
M'agraden, i com que són poques a l'any, quan les faig, doncs m'aprofito, i no sé, no els he comptat, però jo no, en aquell moment no pensava en cap moment que demà tinc una marató.
I crema catalana, també?
Sí, el propost és crema, com ho saps?
No, home, no, perquè és el que es fa sempre amb una calçotada, però, ostres, m'estàs deixant de pedra, t'ho dic, eh? Sí, sí, sí.
L'únic que sí que m'he moderat amb el tema de després dels calçots, entre els calçots i la crema, que normalment sol menjar carn, he menjat bacallà. Que és una miqueta més suau. Això
peix
sí, portava
blanc,
mongetes,
molt bé,
eh?
Molt bé.
Portava mongetes seques.
Martí, i tu i jo preocupats, amb el que hem de sopar i tot plegat. Què et sembla una calçotada, eh? Ostres.
Sí, sí, bueno, això jo crec que també és com tot, eh? Igual, amb el tema del ciclisme sí que ho tenia tot més controlat. Avui dia és com... intentes fer-ho bé, però no li dones la importància com li donaves abans, quan t'hi dedicaves, en aquest sentit.
Arcadi, us coneixeu amb Martí?
Sí, bé, jo he fet, ja ho sabeu, moltes transmissions de ciclisme per Esport 3, i doncs bé, vaja, això personalment no hem parlat pràcticament, però sí que, vaja, ha corregut moltes curses que jo he transmès, no? O sigui que sí, sí, és un, bueno, un dels catalans que teníem al Kern Pharma, que els últims anys doncs, n'ha tingut sempre uns quants, i sempre doncs, amb l'Angeledo fent les transmissions doncs, sempre intentàvem, sí, doncs... donar-los una mica d'estar més pendents del que feien, no?
Se li pot donar un consell a un paio que a la primera marató fa 2.40?
Què vols que li digui?
Ah, no ho sé.
Si ha fet 2.40 a la primera marató, i jo ara sóc un home gran que les fa en 4 hores i mitja, pràcticament, i, en fi, no, evidentment, és diferent, no? Ell ha penjat la bicicleta en plan professional fa 4 dies... però, evidentment, si ha estat esportista professional, doncs té unes condicions físiques que, evidentment, jo no he tingut mai, perquè jo sempre corro maratons en plan hobby, en plan popular. La meva feina, com sabeu, ha estat una altra. Ha estat parlar, precisament, dels esportistes professionals. Però, bé, jo, com a molt, vaig arribar a fer 2.53, marca de la qual estic molt orgullós, però d'això fa moltíssims anys.
A Sevilla, oi, va ser?
A Sevilla, 94, sí.
M'ho recordo haver-ho llegit en algun dels teus llibres.
Sí, sí, sí. I ara, doncs, ja et dic, l'important és poder-ne anar fent... A mesura que et vas fent gran, cada vegada trigues més, però bé, de moment encara entro dins dels marges que donen les organitzacions i doncs m'agrada doncs, continuar col·leccionant maratons i anar fent maratons i turisme, no?
Escolta'm, dèiem, el Martí té 30 anys, tu amb quina edat vas començar, Arcadi?
Jo la primera la vaig fer amb 24.
Bé, vull dir,
però no vaig fer 2.40, eh? Vaig fer 4.22.
I després heu anat baixant. I aquesta, sí, serà la primera a Barcelona després de la jubilació. Com ho portes?
Sí. Bé, però no serà la primera, eh? Després de la jubilació, perquè em vaig jubilar l'octubre...
La primera a Barcelona.
Sí, a Barcelona sí, però em vaig jubilar l'octubre i ja n'he fet 4. Perquè serà la cinquena, no?
Amb el temps lliure.
Quines 4, no, a veure, Arcadi?
Sempre m'agrada buscar-me reptes i quan em vaig jubilar vaig dir, mira, va, intentaré fer 6 maratons en 6 mesos per celebrar els 66 anys i la jubilació. I això vaig començar el novembre a Nova York, el desembre em vaig fer una a França a vora Montpellier, un poblet petit, el gener vaig fer la de Hong Kong, el febrer, aquesta és una altra, no m'havia passat mai això tampoc, el dijous, a 3 dies de la marató, me la van suspendre i vaig haver de buscar un plan B per no trencar el repte. Havia d'anar al Marroc a fer la de Fes i el dijous a la tarda m'assabento que l'han suspès. I automàticament vaig buscar quina opció podia tenir per no trencar el repte, a veure què trobava, i em vaig trobar una Itàlia, a Carrara, i ràpidament buscar un vol, de Girona a Pisa, cotxe de lloguer de Pisa a Carrara, i bé, la vaig poder fer, que és la quarta, diguéssim. Barcelona demà serà la cinquena, i acabo l'abril, el dia 19 d'abril, a Belgrat.
Saps què passa? Que jo quan t'escolto, Arcadi, jo ara penso en mi mateix, que ara penso, a veure si ara aniré a casa i no dormiré, que la porto fent el tot gira 7 hores, i ara soparé massa tard, i penso en les meves preocupacions, i quan t'escolto em relaxo i penso, hem de deixar anar una mica, oi Martí? Ens hem de prendre d'una altra manera.
Home, després de veure igual la logística que feia l'Arcadi per anar fins a Carrara, després de que li suspenguessin la del Marroc, a correcuita, igual sí que podem estar tranquils.
Sí, home, jo crec que sí, que hauríem d'estar tranquils, i que avui em sembla que dormirem una mica més plans avui, Martí, eh? Perquè...
Sí, tot i que sempre hi ha una miqueta de nervis, intentarem no pensar.
Tu ja no estàs mai nerviós, oi, Arcadi? Demà no estaràs nerviós.
No, a veure, sempre, per més maratons que portis i per més anys, fa més de 40 anys que faig maratons, no? Sempre hi ha una mica aquell rau-rau, no? I la nit anterior ens costa de dormir, bueno, sempre és una... Però bé, no, la paraula potser no seria nerviós, però una mica inquiet, sí. Però vaja, a més, l'avantatge d'ara ja, bueno, ja fa anys, és que no tens aquesta preocupació per la marca, és a dir, per exemple, doncs el Martí parla de 3:30, de 2:35, tu també estàs pensant a veure si, David, si podràs fer marca o no. Tot això ja fa molts anys que ja no ho tinc, ja ho tinc superat, no? Aleshores, com que corres més tranquil, per dir, bé, si faig 5 o 10 minuts més no passa res, no? I les maratons, doncs, que m'acompanya la família, doncs, sempre, doncs, establim 2 o 3 punts per trobar-nos, si és possible, segons el recorregut. No tinc cap problema amb aturar-me amb ells, amb elles, vaja. És a dir, no estic tan pendent del rellotge com això, no? I si faig 10 minuts més, doncs, no passa res, no? És una mica la diferència de quan tens sempre un objectiu que potser fa que estiguis més nerviós els dies previs, que miris més... Amb això que he fet de la calçotada, evidentment no ho hauria fet...
Oh, és una altra que pots posar.
10 primeres maratons,
és
no?
Una altra que pots posar a la llista, eh? Sí. Fer una marató amb una calçotada prèvia. Ara, demà, estic molt pendent a veure com baixo, eh? I si la panxa es comporta. Ja has sopat o no soparàs? Perquè havent fotut una calçotada, potser no sopes.
Ara, potser aniré menjar una mica de plat de pasta, una cosa així,
potser,
no ho sé.
Ja. Potser.
Sí. Encara estic tip de la calçotada, però bé, bueno, sí, hauria d'anar
a quina hora surts tu, Arcadi?
Bé, doncs em tinc el cal dels últims calaixos, però bé, jo estaré per allà d'hora també, perquè també m'han demanat amb la Ruth Gumbau per les entrevistes que farà la prèvia de TV3, està per allà, i bé, doncs possiblement doncs intenti sortir una mica abans, ja que estic allà tant d'hora, però vaja, en principi, per la meva marca, últimament, doncs hauria de sortir per de l'últim corral, no?
Bueno, mira, podràs dormir més. A l'últim em sembla que és a les 10.
No, podria dormir més si no tingués aquest compromís amb
això
la Ruth.
Això és veritat, però... és veritat. Jo a les 9 surto, i tu, Martí?
Sí, sí. Jo a les 8:30.
Oh, mira, cap al llit.
Martí, surt amb els bons, home.
Deixa'm, per cert, des d'aquí també enviar una forta abraçada al Xavi Unastre, que s'ha jubilat fa ben poc i que l'altre dia em va fer molta il·lusió a la presentació de la Marató que es va fer al centre de Barcelona. Doncs va haver-hi un petit homenatge tant per l'Arcadi com també pel Unastre, que tants i tants anys han estat fent les narracions de les maratons a TV3. Per tant, demà disfrutar-ho, Martí, que vagi molt bé la segona Marató, i Arcadi...
A veure si arribem a 170, eh?
Exacte, 170, tu mateix, ets jove, tu encara hi pots arribar.
Ostres, és un repte, vull dir, això és treure's el barret i valorar-ho, perquè...
Ara n'hauràs de fer un al mes, a Carrara i on faci falta. Gràcies, Martí, i Arcadi, que vagi bé la número 170.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres també, adéu.
Esprint final.
Vinga, rematem, Pere.
Va, vinga, que la setmana passada vam dedicar aquest espai, l'esprint final del Xip Groc, a la Marató de Los Angeles, per allò que havien decidit donar medalla de finisher a tothom que arribés a la milla 18, al quilòmetre 25. Doncs bé, avui tornem a Los Angeles, tornem a aquesta marató, i justament amb l'esprint final. Perquè mira quins crits feien els narradors, eh? Va acabar de manera increïble. A l'últim segon, literalment sobre la línia d'arribada, Nathan Martin va superar el kenià Michael Kamau, que anava a l'última recta, va arribar amb un avantatge d'uns 50 metres. Doncs bé, va acabar perdent un final vibrant, però també polèmic, perquè just abans d'aquesta recta final, una moto de l'organització va fer despistar Kamau,
i el va fer desviar uns metres del recorregut. Això li va trencar el ritme, va arribar gairebé a trompicons i, en canvi, Martin va superar-lo en aquest sprint final. Això, per tant, jo crec que portarà cua.
Gràcies, Pere. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé demà, David.
Gràcies. Adéu-siau.
Ens seguirem.
Un minut i tanquem. La samarreta. Quin oient, d'entrada, quin oient ha guanyat?
L'Anna Sauleda.
L'Anna Sauleda. I qui ha triat? Quina samarreta ha triat?
La del Barça, amb el nom d'Anna i el dorsal 80.
Doncs amb la tipografia de l'Anna Vives, per commemorar aquest Dia Mundial de la Síndrome de la setmana que ve, l'Anna que s'endú aquesta samarreta. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
Toni Bou, campió del Trial de les Nacions amb Espanya.
Fantàstic, que vagi molt bé. Adéu!
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.